Info Migdia, amb Dolors Lleu.
Molt bon dia, és dimecres 23 de novembre. Arrenquem aquesta hora edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc, avançant els principals continguts informatius de la jornada. Ho fem en format titulars i amb la Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia.
Comencem. L'Arussi Sufian L'Arussi serà proposat avui per presidir Jasvia.
El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Mobilitat votarà avui la proposta perquè el nou regidor de Seguretat i Mobilitat de l'Ajuntament de Calella rellevi a Josep Torres en el càrrec. L'Arussi confia en desencallar en breu el projecte d'aparcament a Can Saleta, a l'espera de confirmar-se com es finançarà la inversió que ronda els 4 milions d'euros. En una entrevista avui a la ciutat, Sufian L'Arussi també ha compartit sensacions en la seva etapa com a membre del govern municipal, que compaginarà amb la tasca d'assessor del PSC a la Diputació de Barcelona. He assumit les competències conscient de la responsabilitat que suposa. No he vingut a fer de regidor per amagar-me i portar àrees de poc pes o visibilitat, ha declarat L'Arussi.
Doncs una entrevista aquest matí a la ciutat, de la qual en parlarem a l'informatiu d'avui, amb els principals arguments i missatges que ha llançat avui Sufian L'Arussi al programa. I avui també parlarem del repte de la sostenibilitat en el sector firal català.
La Federació de Fires de Catalunya presenta avui a Calella la guia de treball perquè les organitzacions firals implantin mesures de sostenibilitat en els seus esdeveniments. A Can Saleta s'està celebrant la primera sessió de la FESIC Lab, un espai creat perquè comparteixin idees i experiències amb visió de futur des del compromís social. L'Ajuntament de Calella és membre de la FESIC des del 2009 i forma part de la Junta Directiva presidida per Coralí Cunyat.
I amb vistes al Black Friday, avui també us donem alguns consells per fer un consum responsable aquests dies.
Aquesta campanya torna amb descomptes molt agressius, per això Oriol Contreras, responsable de l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor, demana fer balanç i no comprar per comprar.
El 40% dels catalanoparlants canvien al castellà quan s'adrecen a desconeguts.
Així es desprèn d'un informe elaborat per la Plataforma per la Llengua que apunta que el 80% de les famílies de Catalunya parlen català i que d'aquests més de la meitat usen el castellà quan han de comunicar-se amb un desconegut. N'hem parlat amb la tècnica de normalització lingüística de l'Oficina de Català de Calella, Judit Ferrer.
I Teixint Fils d'Emocions es presenta aquest dissabte a Pineda.
Neus Bartrolí i Joaquim Burjons estan al capdavant d'aquesta associació que fomenta iniciatives d'intercanvi cultural i la promoció de la cultura de la pau a través de l'art i la creativitat. Teixint Fils d'Emocions es presentarà dissabte a l'Auditori de Pineda de Mar en el marc d'un concert a càrrec dels cors de l'Aula de Música de Can Llobet. L'entrada costa 3 euros i la recaptació es destinarà a projectes solidaris.
I pel que fa al temps, nova jornada de temps variable, presència de núvols alts avui que tapen el cel, però que no han de deixar precipitacions, almenys fins aquesta matinada i primeres hores de demà dijous. Seran ruixats febles, irregulars en tot cas, concentrats durant el matí, perquè a partir del migdia s'han d'obrir clarianes. Pel que fa a les temperatures, repunten les màximes fins a arribar a valors que són, de fet, inusuals per l'època. Avui se situen a l'entorn dels 19 graus. El nou regidor del PSC a l'Ajuntament de Calella, responsable de les àrees de seguretat i mobilitat, d'esports, de transparència i d'innovació i Smart City, ha expressat el seu compromís amb les responsabilitats de govern que li ha delegat l'alcalde després de la polèmica sortida de Josep Torres. En una entrevista al programa La Ciutat, Sufian L'Arussi ha dit que no ha assumit l'acte de regidor per amargar-se o portar àrees de poc pes, sinó tot el contrari. De fet, a més de la direcció política de la policia local, també serà proposat, avui serà davant el Consell d'Administració de Jasvia per ocupar-ne la presidència. La votació es farà aquesta tarda i, si no hi ha sorpresa d'última hora, es posarà, doncs, al capdavant de l'Empresa Municipal de Mobilitat. L'Arussi ha parlat de l'aparcament de Can Saleta, que ha de donar servei al nou Hospital Sant Jaume, que és un projecte, de fet, que haurà d'executar Jasvia. Ha confirmat que encara no s'ha tancat l'estudi de viabilitat, a partir del qual s'ha de buscar el finançament per afrontar la inversió prevista que ronda els 4 milions d'euros.
Sufian L'Arussi ha declarat que espera desencallar el projecte en breu quan s'hagin pogut resoldre els impediments administratius que han aparegut durant el procés sense concretar-los. Espera que durant la seva presidència Jasvia es pugui licitar el projecte.
L'administració és molt lenta, no cal que li expliqui com funciona, i a vegades et trobes amb alguns impediments amb els quals no hi comptaves en el principi, i són els que van dilatant en el temps el progrés del projecte. Voldria que abans d'acabar el mandat poder donar aquest pas endavant, sobretot en la licitació del projecte de l'aparcament, per exemple. La informació de la qual disposo ara és que s'està fent un estudi de viabilitat que encara no està acabat, i ens dirà una mica, sabrem així en quins números ens estem movent i com podríem entomar el projecte.
L'Arosí ha assegurat que l'Ajuntament està fent els deures amb els seus compromisos sobre el macroprojecte del nou Hospital Sant Jaume, cosa que no estaria fent el govern de la Generalitat, segons ha vingut denunciant el PSC. En aquest sentit, el regidor reclama que el pressupost del 2023 inclogui partides concretes que donin solidesa a l'anunci del president Pere Aragonès.
El nou regidor socialista també ha explicat que l'objectiu fins a finals de mandat és complir amb el programa de govern, i tant aspectes com l'ampliació de les bosses d'aparcament o també la seguretat ciutadana, que és una responsabilitat directa seva.
Sobre estratègia policial, l'Arosí ha dit que se seguirà la línia del seu antecessor en el càrrec, amb petites modificacions, com el control de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal, com explicava Ràdio Calella Televisió a principis de setmana. Respecte a l'àrea d'esports, ha reconegut la necessitat de substituir la coberta del pavelló municipal d'esports del Parc del Mau per acabar amb els problemes de goteres que pateixen els usuaris, tot i que és un projecte de gran envergadura i que requereix d'uns recursos que ara no estan disponibles. A tot això ha defensat el govern municipal de les crítiques de falta de transparència que arriben dels partits de l'oposició o de la mateixa síndica municipal. S'ha referit als índexs que li otorga l'Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Cada any ens avalua un òrgan que és el Laboratori de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és un òrgan independent que mitjançant una avaluació determinada pot determinar en quin grau compleixen o no compleixen amb la transparència. I que jo sàpiga, fins a l'últim any que vaig ser jo assessor de govern, vam assolir un 98% de transparència. Jo crec que amb un 98% de transparència no sé si podem dir que l'Ajuntament és poc transparent.
L'Arosí va ocupar un dels càrrecs del govern municipal a principis del mandat municipal. Ell, en l'àrea de transparència, ho va deixar per les funcions d'assessor a la Diputació de Barcelona, càrrec que compaginarà amb la feina de regidor a l'Ajuntament.
Una feina totalment compatible amb el càrrec que acabo d'ostentar fa poc. I en aquest sentit, igual que els meus companys com a l'Ajuntament, començant pel meu antecessor, el company Josep Torres, que també si no era professor... Era professor i feia també de regidor abans de jubilar-se. Ara mateix tenim companys que estan fent la seva pròpia feina i estan fent de regidor i estan fent molt bona feina. Jo en aquest cas tenim també un altre cas semblant. Intentarem organitzar-nos millor, que és la millor manera per poder estar a tot arreu i intentar fer la feina de la millor manera possible.
Sofia Larosi serà el número 2 de la candidatura del PSC a les municipals del maig del 2023, que encapçalarà la regidora Cindy Rando, la primera dona socialista que aspira a l'alcaldia de Calella.
La Federació de Fires de Catalunya ha portat a Calella la primera sessió del FEFIC Lab, un nou espai perquè les organitzacions firals puguin intercanviar idees i experiències a l'entorn del repte de la sostenibilitat. Justament aquest va ser un dels eixos de la passada edició de la Fira de Calella i l'Almaresme, que va destinar una zona del recinte del Passeig Manel Puigverd a promocionar les energies renovables, una línia que la regidora de Fires, Lucía Sánchez, voldria que es consolidés en el futur.
Organitzacions firals catalanes es reuneixen avui a Can Saleta per participar a la primera sessió del nou laboratori Vivia i Ve d'Idees i Experiències que ha creat la FEFIC per acompanyar-les en la definició d'un nou model d'esdeveniment respectuós en termes mediambientals. L'agenda de treball de la jornada contempla la presentació de la guia per implementar els objectius de l'Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible i un taller de caire pràctic. La presidenta de la FEFIC, Coralí Conyat, ha indicat que l'aturada per la pandèmia va oferir-los l'oportunitat de repensar l'activitat i fixar l'estratègia de futur que passa pel compromís social a nivell mediambiental. En declaracions a Ràdio Calella Televisió ha reconegut que implicarà que les organitzacions canviïn d'hàbits i dinàmiques de producció.
En alguns casos ens obliga a fer inversions, per exemple, doncs, si parlem de consums energètics amb plaques solars, per exemple, però aquesta inversió, en el fons, acaba estant, sent un estalvi, no només pel que fa a l'estructura econòmica de la nostra organització, sinó també doncs, en benefici del planeta i del món, no?, en general. Per tant, nosaltres ho veiem com un repte i els volem afrontar, siguin conscients de que el sector de les fires que avui representem a la FIFIC té tot tipus d'esdeveniments.
A la FIFIC hi són representades organitzacions públiques i privades de grans dimensions, com pot ser Fira de Barcelona i d'altres mitjanes o petites, dins les quals hi trobaríem l'Ajuntament de Calella, que en l'última edició va estrenar un nou espai dins el recinte Passeig Manuel Puigverd dedicat a les energies renovables. La regidora de Fires, Lucía Sánchez, ha explicat que el compromís ve de lluny i abraça totes les àrees del consistori.
A Calella ja des de fa bastants anys s'està treballant amb tot el tema de sostenibilitat. Sí que potser aquest any, no, per tot el que ens envolta i la situació que estem vivint, es va donar més èmfasi. Bueno, es pot fer des de moltes maneres. El primer de tot seria, hem de comptar que les fires moltes vegades els elements que s'utilitzen són de poca durada, llavors està bé que tots siguin reciclables, no? L'ús des de un senzill got de plàstic o una moqueta que hi ha en qualsevol estant, no? Hi ha molts elements, la fusta dels estants, hi ha moltíssims elements que poden ser sostenibles i que es poden reciclar, i és en aquesta idea en la que s'ha de treballar.
L'Ajuntament de Calella forma part de la FEFIC des de l'any 2009 i actualment és membre de la Junta Directiva presidida per Coralí Cunyat. La sessió del FEFIC Lab s'aprofitarà per presentar el calendari firal del 2023.
Aquests dies se celebra ja el Black Friday, època campanya provinent originària d'Amèrica que ha arribat per quedar-se aquí. La publicitat està sent molt agressiva aquests dies perquè els usuaris consumeixin i gastin. Oriol Contreras, responsable de l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor, diu que és una bona època ara per aconseguir productes necessaris a preus rebaixats, però adverteix de la perillositat de comprar perquè sí.
Arriben els grans descomptes amb el Black Friday, una època que, segons Contreras, és un període de descomptes hivernal, però amb una promoció molt agressiva per l'origen americà d'aquestes dates. Seran molts els consumidors que es llencin a les botigues per arreplegar una gran quantitat de productes a preus més baixos. Això no obstant, des de l'Oficina Municipal d'Atenció al Consumidor adverteixen que s'ha de tenir el cap fred durant aquesta època per no invertir més del necessari i comprar productes que no ens fan falta. El seu responsable, Oriol Contreras, aconsella tenir una llista de què necessitem per aprofitar l'ocasió i no fer una despesa massa elevada.
Fer una mica de balanç del que realment ens fa falta, no només ara, sinó, per exemple, jo què sé, tinc pensat durant el mes de gener, mes de febrer, canviar-me el sofà, ara et dic un exemple, o el mòbil està a xuxurrio i me'l tinc a canviar algun dia. Home, si he de pagar una quantitat i ara puc pagar un 20, un 30 o fins i tot un 40% menys, això és on jo li trobo el profit al Black Friday. Però anar a una botiga, a mirar a la xarxa, a veure què trobem rebentat de preu, què trobem que estigui molt més econòmic, i comprar-ho, això és l'error que cap consumidor hauria de cometre.
Tot i això, Contreras, entenc que també sigui una bona ocasió per donar-se algun capritx. Amb tot, reitera que no s'ha de comprar obligat només perquè els productes estiguin rebaixats. Una consciència que, diu, sembla estar molt arredada durant aquestes promocions. Un bon consumidor, diu, és aquell que, tot i el bombardeig de publicitat, és capaç de no comprar res si no li fa falta.
Per mi, el bon consumidor el que hauria de tenir clar és això, no? Què necessito? I, ostres, i donat el cas, per exemple, que no necessites absolutament res, em pot passar per davant tota la informació del Black Friday i no comprar res. Perquè al final dona la sensació com que sigui obligat. És això quan feien les rebaixes i la gent entrava al Corte Inglés amb aquelles imatges corrents trepitjant-se, no? Perquè aquí era el primer, per emportar-se alguna cosa. Però és que no sabien ni què anaven a buscar. El primer que trobaven, però que fos una mica rebaixat i amb un preu rebentat, no? I aquesta és la consciència que s'ha de treure i més en aquestes èpoques de crisi.
El responsable de l'Oficina del Consumidor reconeix que durant aquest període pot haver-hi també estafes i tot això recalca que ell mai ha tingut denúncies en aquest sentit. Per evitar-la, recorda que el client ha de saber què necessita i d'aquesta manera sabrà si les botigues realment han abaixat els preus, ja que haurà investigat prèviament. Contreras també ha volgut avisar els consumidors que es facin amb alguns productes durant el Black Friday que tots ells mantenen les mateixes condicions que durant altres èpoques, com la garantia de 3 anys o les de solucions.
El 80% de les famílies de Catalunya tenen el català com la seva llengua materna i és la que usen, doncs, per comunicar-se dins de casa. Però quan surten i es troben amb un desconegut canvien al castellà. Ho fa el 60% dels catalanoparlants, segons un estudi que ha donat a conèixer la Plataforma per la Llengua, que recalca la preocupació per la disminució de l'ús social del català. En aquesta línia, la tècnica de normalització lingüística de l'Oficina de Català de Calella, Judit Ferrer, insisteix que és una responsabilitat de tots mantenir viva la llengua.
L'ús social del català està perdent pistonada, segons l'informe elaborat per la Plataforma per la Llengua. El 80% de les famílies el tenen com a llengua materna, però d'aquestes només el 40% l'utilitzen quan s'adrecen a un desconegut. I si el responen en castellà, la gran majoria també canvia d'idioma. Judit Ferrer, de l'Oficina de Català, recalca que canviar al castellà no és d'entrada un signe d'amabilitat i bona educació.
Catalans, primera, que ja sabem tots castellà, llavors de seguida ens hi aboquem. I després que ens han dit que és de mala educació parlar català, volem ser amables, el que passa que, clar, llavors el català va quedant cada vegada més residual i és això que diem al final, no se sent català enlloc, però és per culpa molt dels catalanoparlants que hi ha molta gent que al principi quan arriba aquí no sap català. I llavors els coneixes i parles en castellà amb ells. I llavors tothom diu, jo és que si he conegut una persona parlant en castellà, no puc passar a parlar-li català. Que llavors tota la vida li serem parlant en castellà.
La responsable de l'Oficina de Català adverteix que si es manté aquesta tendència i la llengua per força en l'ús social, acabarà desapareixent.
Deu ser un excés d'amabilitat, no? Perquè de vegades, jo sempre dic que si algú no t'entén quan li parles en català, ha de ser aquesta persona que et digui perdona'm, és que no t'entenc. I llavors tu ja no li parlaràs en català, és normal. Però el que no és normal és que tu decideixis que l'altre no t'entén en català. Jo crec que és això, que els hi volem posar fàcil. També és veritat que, clar, si les llengües són per comunicar-nos, sempre el que va bé és fer servir la llengua compartida. I si dues persones saben castellà, doncs totes dues parlen castellà. Però clar, el castellà és una llengua gran, en el sentit que la parlen molta gent. Llavors, si fem això, al final clar que el català desapareixerà al carrer, a casa, a l'escola i a tot arreu.
Amb tot, l'informe de la Plataforma per la Llengua també revela algunes dades positives, com l'augment dels cursos per aprendre català i les universitats estrangeres que ofereixen la possibilitat de fer estudis en català.
Altres notícies de comarca. L'Ajuntament de Pineda demana a la Conselleria de Salut que torni a oferir pediatria al cap del carrer Tarragona. No ho fa des de l'any 2020. Coincidint amb la pandèmia, tots els infants de Santa Susana i Pineda reben ara atenció concentrada al cap de Poblenou. Això és degut a que en aquell moment es va considerar aquest punt com un centre sanitari lliure de Covid. Ara, molts ciutadans demanen a l'alcalde Xavier Mor que torni al servei de pediatria. Ell ha reconegut els problemes d'espai dels centres sanitaris i que és conscient de les peticions dels usuaris, però reafirma que la decisió recau, en aquest cas, en el Departament de Salut. L'alcalde ha declarat que aquesta setmana tornarà a demanar a l'autoritat que torni al servei de pediatria al cap del carrer Tarragona. Dissabte passat, l'Institut Escola Mar Mediterrània de Mataró va patir un robatori. Lladres van entrar fins a 3 cops en la mateixa nit per emportar-se material informàtic i electrònic. En aquest cas, una 15ena d'ordinadors i també 2 telèfons mòbils, a més de causar desperfectes a les instal·lacions. No és el primer cop que passa. A Mataró ja s'han produït anteriorment aquest tipus d'actes delictius. De fet, durant tot el mes de novembre, els assaltats han fet com a mínim entrades en 2 escoles més, a l'Institut Miquel Biada i el Puig i Cadafalch. I avui, malgrat de mar, s'inaugurarà el nou espai Neus Català dins les activitats relacionades amb el 25N, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, un acte que inclourà una dramatització a càrrec de l'actriu malgratenca Teresa Gelpí, que farà de Neus Català, la supervivent dels camps de concentració nazis i qui va ser un activista de la memòria històrica i el feminisme. L'esdeveniment comptarà amb la seva fillola, Míriam Castillo, i la seva biògrafa autoritzada i amiga íntima, la historiadora Elisenda Balaguer. Demà, també a Malgrat, s'estrenarà el mural Dona i pagesia, realitzat per l'artista Mohamed Gacham, a l'aparcament de l'estació del tren. Ajudar i ensenyar a créixer des de l'art i la pau és el que fomenta Teixint Fils d'Emocions, una associació amb seu a Pineda de Mar que du a terme iniciatives de formació que contribueixin a la transformació social des del respecte a la diversitat. Neus Bartrolí i Joaquim Burjons estan al capdavant d'aquest projecte que impulsa també el concert solidari que es farà dissabte 26 de novembre, aquest dissabte, a l'Auditori de Pineda, amb la participació dels cors de l'Aula de Música de Can Llobet.
Teixint Fils d'Emocions és una entitat que vol servir de punt de trobada d'iniciatives de formació i intercanvi cultural dins i fora del país, promocionar la convivència des del diàleg, la interculturalitat, la cultura de la pau o les pràctiques restauratives amb una mirada inclusiva i transformadora de les comunitats. Ofereixen cursos d'empoderament i restauració a través de l'art i la seva pàgina web es poden trobar diversos recursos que, en mode de guia, assessoren sobre la formació de comunitats transformadores, l'art i la prevenció dels conflictes. A diferència de la prevenció no busca evitar els conflictes, sinó aprendre a afrontar-los.
I fem propostes molt noves amb cercles de diàleg, amb pràctiques restauratives, perquè a nivell social puguem tenir eines, recursos interns per quan vinguin el conflicte, tenir eines per poder-los afrontar des de la no violència.
L'entitat rep el suport d'institucions com l'Escola de Cultura de la Pau de la UAB, l'Associació de Justícia i Pràctica Restaurativa o la Casa per la Solidaritat i la Plau Flors Cirera. Teixint Fils d'Emocions té seu al carrer de Mar de Pineda i presència a internet on informa del seu catàleg de serveis. Aquest dissabte 26 de novembre farà un concert solidari a l'Auditori de Pineda amb Xènia Torres i la pianista Lourdes Bartolí i la participació de la coral Escarlet Mitjans, el cor de joves i adults de l'Aula Musical de Can Llobet. L'entrada costa 3 euros, es pot comprar anticipada a antrapolis.com i els beneficis es destinaran a projectes solidaris.
Neti Polit us ofereix el temps.
Vinga, doncs entrem a la recta final de l'informatiu. 1:23, connectem amb el nostre home del temps, amb el Quim Serra. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui jornada que ve marcada per un temps tranquil, podríem dir. Aquest matí encara amb vent lleugerament moderat, aponentat, de l'oest, a diferència d'ahir que era més del nord-oest. Un vent que farà pujar la temperatura màxima, especialment al centre i al sud de la comarca, mentre que, pel que fa a l'estat del cel, doncs tindrem alguns núvols mitjans en aquestes primeres hores del matí, es trencaran més a mig matí, altre cop al migdia a primeres hores de la tarda tornarien a anar en augment, tot plegat ben poca cosa i sense precipitacions, avui amb temperatures més altes. També han pujat les temperatures nocturnes. Aquesta tarda els vents es faran més fluixos i variables, fins i tot tindrem component del nord-est, i això farà que puguin aparèixer núvols baixos també cap a última hora del dia. Núvols doncs, d'entrada poc importants, tot i que la propera matinada, ja de cara a demà, podrien deixar alguna gota, de forma tímida i poc important. Les temperatures que demà baixen una mica, tampoc no massa, però en relació a avui doncs, poden baixar 1 o 2 graus les temperatures diurnes. Amb aquest dia, que com dèiem, demà serà dominat per la nuvolositat variable, amb estones d'abundant al matí, risc d'alguna gota, després durant la tarda s'obriran moltes clarianes perquè el vent de Garbí del sud-oest es reforçarà i serà moderat, sobretot a la costa del Maresme Nord. Això mentre esperem un canvi de temps que arribarà divendres amb una línia frontal que al matí ja pot deixar algun ruixat, poca cosa, i que a la tarda podria deixar xàfecs una mica més intensos, tot i que en conjunt poc importants aquí al Maresme, especialment al centre i al nord de la comarca, amb unes temperatures que divendres tornarien a baixar.
Net i Polit us ha ofert el temps.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Una i 26 minuts, acabem informatiu, l'informatiu d'avui dimecres 23 de novembre que hem fet amb la Naomi Esteve. Aquí podrem escoltar aquesta tarda en una nova edició del magazín Ona Maresme. Com cada dia, Naomi, ens presentes els continguts del programa d'avui?
Exacte, avui parlarem amb els joves maresmencs, els dissenyadors de la marca Onrush, que han aconseguit vestir estrelles internacionals com Rosalía. També parlarem de dos joves emprenedors amb marques petites, que els hi preguntarem com afronten aquestes marques petites que acaben de néixer al Black Friday, aquesta campanya de descomptes de divendres. També parlarem dels actes del 25N que es faran a Tordera i acabarem amb consells de salut amb Berta Milian i avui parlarem sobre la menstruació dolorosa.
Doncs interessant el que puguin explicar avui aquests dissenyadors que han vestit a la Rosalía, per exemple. Tot plegat a partir de les 4 de la tarda en una nova edició del programa Ona Maresme. Nosaltres ho deixem aquí. Tornarem amb més notícies demà, com sempre, a la una del migdia. Amb Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També amb el Víctor Riera, que ens acompanya als controls tècnics. Fins llavors, ja sabeu que podeu seguir informats i connectats a l'actualitat local a través del nostre portal de notícies, radiocalellatv.cat. Fins demà. Fins demà. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.